Ateua Radio, Radio Vila-real.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real. Molt bon dia, siguen tots benvinguts ací a la seua casa, a Ràdio Vila-real. Es comencem Protagonistes amb dues horetes per davant i per fi podem dir que avui és dimarts 4 de maig, que teníem moltes ganes que arribaré a aquest dia, no? Passen 3 minutets de les 12 i bé, ja saben, avui tenim, com no, la mirada posada en les eleccions autonòmiques a la Comunitat de Madrid. Però la notícia del dia, desgraciadament, passa per Mèxic. Allí s'ha enderrocat un pont del metre aquest matí i ha provocat la mort de moment, de 23 persones. El nostre consol a tots ells per aquest desagradable accident. No estic sola al front d'aquests protagonistes Vila-real d'aquest 4 de maig. Està ací al meu costat el meu company, com no, Víctor Rubio. Bon dia, Víctor.
Molt bon dia, Maria.
Bé, comentar, no?, sobre aquest accident que ha patit la ciutat de Mèxic. No sé si has pogut veure les imatges a Twitter. Està penjat i ese vídeo ha sigut trending topic durant tot el matí de com s'enderroca, no?, aquest pont que ha causat la mort per ara a 23 persones. La veritat que unes imatges molt impactants. Però ja ens venim ací a Espanya, no? I avui, ja saben, 4 de maig, doncs, eleccions autonòmiques de Madrid. Víctor, amb ganes, no?, de que...
Fer del muntatge a Ferreras de que està ell per darrere passant tots els números, la bolsa, tot.
Tot, no? És que...
Avui tindrà tot en la pantalla.
Sí, la veritat és que avui, siga totes les... Bé, si ja s'havien volcat, diguem, totes les televisions a nivell nacional en aquestes eleccions, avui encara més. Inclús no hi ha Masterchef, no? També és veritat que hi ha que dir que bé, l'entreteniment este que deixarà a banda, no? Són unes eleccions que molts diuen que és el preludi de les futures eleccions nacionals, no? Que això, el que passa avui, marcarà l'agenda de lo que queda de legislatura i veurem finalment si tingueren que passar per uns comicis. Què et pareix, Víctor, aquesta idea?
Bueno, no sé si poden empatar, però si no empaten crec que el pacte està prou fàcil de fer.
Sí, no? Tant d'una part per d'una altra, no? Ja han dit durant tota la campanya electoral que és el que farien, no? Si s'aliarien en uns o en altres. I veurem si finalment la notícia aquesta o el rumor sobre que Pablo Iglesias no es quedaria en l'Assemblea de Madrid, sinó que se n'aniria i passaria a formar part del món audiovisual, no? Serà veritat o no? Veurem si finalment es queda després de la campanya a l'assemblea, no, Víctor?
Jo crec que no se quedarà.
Que tu creus que tampoc se quedarà. No. Veurem què és el que passa al final. Víctor, vols començar tu amb les notícies? M'estaves comentant que bé, ens han fet cas, no? Que la setmana passada tu i jo vam xerrar de que les motos, la veritat és que no tenien res en obert, no? Malauradament, que encara que hi hagi molts espanyols que guanyen aquesta competició des de fa molts anys, bé, ara ja finalment tindrem una, no?
Tindrem carrera de Fórmula 1.
Ah, de Fórmula 1.
En Montmeló, en Catalunya, i crec que ahir també se va anunciar que hi haurien 1.000 espectadors en les graderies, o sigui, molt bona notícia.
Quan falten... me ho has contat a la meitat, eh? Tu m'has parlat de motor i, clar, jo m'he anat a les motos perquè el que vam xerrar tu i jo eren les motos, Víctor.
Ja, ja, és la de Fórmula 1. Jo crec que alguna de motos també retransmitirà, no?
Val,
o en la
val.
Televisió pública o en la privada, però alguna crec que faran en obert. 2 dies, 8 hores, 54 minuts, eh?
Val, si la gent no sap què és això que està dient de repent, Víctor, no? Així en la sala, és que resulta que ell porta un cronòmetre que va enrere fins a aquesta segona part de la semifinal que jugarà el nostre Villarreal Club de Futbol enfront a l'Arsenal, no? I ell, clar, estàs dormint algo, Víctor, aquesta setmana? Et costa prendre el
de moment he dormit més que la setmana passada.
Ah, la setmana passada vas dormir menys.
Sí.
Sí, però te va reforçar i ser 2-1, no...
Crec que passarem.
Crec que... Ah, ei, té esperança, clar que sí, clar que
dir
sí.
Dir que avui a les 9 se resol l'eliminatòria de Champions, la primera del City de Guardiola contra el Paris Saint-Germain. Dir que ahir en tenis, dos joves van brillar en Madrid, Carlos Alcaraz 6-4, 6-0 a Manarino. Demà, segurament en la pista més gran de Madrid de tenis, contra Rafa Nadal.
Ah, que, o sigui, veurem finalment a Carlos Alcaraz enfront a Rafa Nadal. Això s'havia produït abans? No. Val. Si vostès no saben qui és Carlos Alcaraz, val, ja saben, Rafa Nadal està molt en forma, no? Va guanyar la setmana passada
el
Godó i ho va fer molt bé durant 3 hores, però clar, a tots pues, en algun moment Rafa se tindrà que deixar el tenis, no? I el que diuen és que Carlos Alcaraz podria ser el que ens tornarà l'esperança una volta Rafa se n'haguera anat, no? Que de repent no passarem del tot al res, no? Sinó que Carlos vindria amb molta força.
Però
no?
També vam tindre molt bones notícies en la part de les xiques, perquè Paula Badosa, també 6-7, 7-6 i 6-0 a Sebastova, també va passar de ronda en Madrid.
Que bé, que bé. Estem bé, últimament, en els esports.
El tenis, no? Crec que el tenis donarà este any medalla en Tòquio. No me la jugué molt,
no me la jugué, vinga.
Però crec que si tenim que traure una medalla en els jocs, alguna serà en tenis.
Perfecte. I no en parles de Carolina Marín, la xica de bàdminton, que ahir va guanyar el...
El diumenge, sí, no? Era sí. L'europeu en sí, Kiev, crec que el disputaven.
Sí, sí, doncs va guanyar, va ser guanyadora, la veritat.
Sí, sí. També, si tens que jugar-te-la una medalla, també.
També me la jugué.
També
me la
jugué
en Carolina. Me la puc jugar també en Mireia Belmonte, que tornarà, no... ho podem jugar en diverses,
crec,
no?
Crec que tenim moltes bones bases per a aquests jocs.
Sobretot en dones, que sempre aconseguim més medalles que els homes, sí. Encara que se'ns tinga un poquet més ja, apartades.
Ja ampliarem un d'estos dies, però hi ha molta polèmica per quants dies de quarantena tindran que passar els atletes abans d'arribar allí.
Ai, sí, això també és un hàndicap, però que a més els jocs olímpics... tindran públic
però
estranger,
només local,
sí, o sigui, sí. Tots japonesos, no?
Sí, deixa'm dir que avui a les 3 de la vesprada Joan Bautista, també en Madrid, quasi segur en públic, ahir crec que només se va quedar un espanyol sense jugar en públic, i dir que en la NBA els Warriors han tornat a guanyar 123-108, i els Lakers també han guanyat que ho necessitaven 93-89. Pese a Xina, encara no tenen el factor de camp per als play-offs.
Víctor, estàs en ratxa, eh? En el Villarreal, en els Warriors, en el tenis...
Últimament també els Warriors estan prou bé. Però mira, és el que te parlava, ja per acabar jo. Clar, si arriben a juliol en opcions de disputar la NBA, si 15 dies abans tenen que estar en Tòquio, és quasi impossible que els millors de la NBA juguin els jocs.
I això els afavorís a Espanya?
Bueno, és que Espanya també té uns quants
clar.
La NBA i Marc segurament en els Lakers és el que més hi pot aplegar.
Doncs tindrien que també veure, no? Si volen uns Jocs Olímpics bons, no? Sobretot en el bàsquet, tindrien que alçar un poquet la mà, no? En aquests jugadors, Víctor.
Crec que hi haurà algun xanxullo per a que no siguin 14 dies de quarantena. Que però bé, ja ho explicarem.
Xanxullo, no? Xanxullo. Així ens quedem. Víctor, algo més o passem a comentar?
Jo ja estic,
tu ja estàs avui, no? Perquè tu vas a comentar avui amb mi totes les notícies, no? Amb força. A veure, comencem amb les xifres Covid. Ja sabem que avui ja les tenim un poquet més desgranades després del cap de setmana. Comencem comentant que s'ha notificat 55 casos nous de coronavirus. 9 d'ells corresponen a la nostra província, que és Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 249 persones ingressades, 53 a la província, amb 12 pacients en UCI. S'han registrat 15 defuncions per coronavirus. Han faltat dues persones des de l'última vegada que vam donar nosaltres les dades, que va ser el divendres, i s'han notificat 14 brots a tota la comunitat, i tan sols un pertanyeix a Castelló, que és exactament a Borriana, que han sigut 4 casos d'àmbit educatiu, no? Hi ha que tindre encara molta cautela, no? Veurem si després d'aquest alçament de mà que hem tingut s'augmenten, no, les xifres. Esperem que això no passe, perquè ja sabem que ahir van finalitzar el nostre programa comentant que la Conselleria de Sanitat, així a la Generalitat Valenciana, així també com el Consell, no, estan pensant en ampliar el toc de queda, no, i també ficar fi al tancament perimetral de la comunitat autònoma després d'este 9 de maig, que és quan finalitza l'estat d'alarma. A tu què et pareix, Víctor? Amb esperança, mal regular...
Bueno, jo vaig sempre a lo pitjor. Jo crec que ara se farà turisme de discoteca.
Turisme de discoteca? Però molt les discoteques...
fàcil. Si tu passes en Vinaròs, hi ha una discoteca que tanca a les 6 del matí, veuràs quanta gent anirà.
Clar.
Perquè a les 6 del matí podràs tornar a Vila-real.
Sí, això també passava quan van tancar a Catalunya els bars i els restaurants.
I venien a veure el futbol.
No, no, clar, com de Tarragona estaven molt propets, molts anaven, no, de Sant Carles de la Ràpita a Vinaròs o Benicarló a fer el seu dinar. Per això hi ha que tindre molta cautela, no? S'està plantejant que l'ampliació del toc de queda siga fins a les 11. Que això, Víctor, no estaria malament, perquè donaria un poc de marge, perquè, clar, ja vam comentar la setmana passada que no ens pareixia molt lògic que diguem que s'ampliara els serveis d'hostaleria fins les 10 de la nit si estàs encara minxant, no? No es pot tancar el bar a la mateixa hora que el tancament, no?
L'altre dia se va fer la primera part del bar i la segona corrents a casa.
Corrents a casa, no? Quasi sí. en el mos en la boca, no? Per això molts restaurants i bars van reclamar i varen fer com una campanya de que farem tots el favor d'adelantar unes hores el sopar per poder fer-ho a la nostra cafeteria o el nostre servei d'hostaleria preferit, no? Quasi ens vam convertir un poquet en anglesos, no? Víctor, en això, perquè nosaltres no sabem sopar a les 8 de la vesprada.
Sí, no, en Benidorm hi ha dos turnos de sopar.
Clar, en Benidorm sí, però així a Vila-real, com no, no? Podem fer les tapes al bar, no? I després endur-nos el bocata baix del braç i minxar-nos-lo ja en casa. Doncs veurem si finalment aquesta idea de l'ampliació del toc de queda i del fi del tancament perimetral i se endavant després d'aquesta mesa interterritorial que tindrà lloc, suposem que vaya per al dijous, no, que és quan hiixen les novetats de les que informa la Generalitat Valenciana, no, Víctor?
També veurem després com estan les coses en els tribunals.
Clar, suposadament avui tindrem al diputat autonòmic de la Comunitat Valenciana, Carlos Laguna, que clar, li he preguntat per això i ells diuen, bé, ells diuen, jo no vaig a contar el que diu, no? Tindran que escoltar la gent que es quede al nostre programa i que escolte l'explicació que ens ha donat el diputat Laguna, no? Per saber com està aquesta situació en els tribunals. I bé, seguim parlant de la Generalitat perquè el president Ximo Puig ha anunciat que les ajudes del Pla Resistir Plus s'ampliaran a 89 activitats econòmiques per abastar a tots els sectors més afectats per la crisi. El Consell aprovarà divendres que ve el decret llei que regularà el marc normatiu d'aquest pla, que contempla 647 milions d'euros per a la Comunitat Valenciana. Podran beneficiar-se de les ajudes aproximadament 69 sectors i subsectors industrials, al voltant de 12 activitats comercials addicionals, així com uns altres de l'àmbit cultural i educatiu. Ens alegrem, no?, per aquesta segona part, diguem, no?, d'aquest pla Resistir.
Te puc afegir una cosa a lo cultural?
Oh, per supost.
Crec que avui s'ha publicat que en els festivals d'estiu podran haver fins 10.000 persones.
Sí, la veritat és que estic veient en moltes parts que s'estan fent... Bé, sí que tenim així casos, no?, que es faran de manera sentada, no?, que com s'estava venint fent fins ara, no? Sí que, per exemple, altres cadenes musicals que també que realitzen els seus minifestivals també els estan preparant, no?, per apostar per la cultura, però clar, els festivals de música no sé com ho plantejaran perquè es puga celebrar respectant les mesures de seguretat, Víctor.
No sé, ficant creuetes a terra.
I no tens que moure d'eixa creueta,
no, saltar,
val?
En la creu, ja van.
Saltar en la creu. Sí, podem saltar en la creu, però és veritat que, per exemple, la mascareta, sí que és bé que després el concert de Love of Lesbian, la veritat és que va anar molt bé, i molts han tingut l'esperança, no?, de que això hagi anat bé favorisca a altres sectors. Per exemple, el sector taurí ja vas començar a obrir diferents places per fer ja les corregudes. També estem escoltant que les administracions locals ja d'ací de la nostra província ja estan preparant els seus protocols perquè torne els bous al carrer. I ara jo ficaré el dit dins de la ferida de Víctor i diré que, per tant, es tindria ja que anar pensant i plantejant obrir els espais esportius, no? O tu ja ho has donat per perdut tot?
No, però crec que la imatge de tota la gent fora esperant els autobusos...
No favorís, no?
És el que no els acaba de fer molta gràcia.
Tu el que tens por, Víctor, també ho anem a comentar, és que el dijous, si passeu a la final, això se va convertir en una revolució, no?
És que així no fa falta ni apostar com en les medalles. És que segur que algú intentarà fer algo. Clar. Aunque siga a donar voltes en el cotxe i pegar bocinades, però algo farà algú.
Bé, però si estàs en el cotxe, no tens perill de contagiar a ningú, no? Ja, però sí que és veritat...
Si anem 300 a banyamos a la font,
clar,
sí,
exacte,
que pot passar algo.
Demà intentarem parlar amb els serveis de policia, no?, per si preparen algun dispositiu especial, per si de cas, no, Víctor? Per intentar controlar a la gent. Per si de cas no. Com anem a passar...
Se va tindre que preparar el dispositiu.
Es passa, exacte, molt bé. Eixa és la frase, no? El temps verbal que tenim que utilitzar, Víctor. Com anem a passar, tindran que preparar. No? Demà intentarem xerrar amb els serveis de policia per veure com preparen aquest dispositiu, no?, per intentar controlar la gent i que no tinguem que lamentar després res, no? Parlem ara de la Diputació, perquè el president de la Diputació, José Martí, i el de la Diputació de València, Toni Gaspar, es van reunir ahir dilluns en la seu central de la Corporació Valenciana amb l'objectiu de sumar forces per a guanyar eficiència en els municipis. En la reunió, en la qual també han participat els diputats de cooperació municipal de totes dues diputacions, Ximuguet i Carlos Fernández Bielsa, s'ha posat en valor que totes dues corporacions provincials participen al costat de la Generalitat en el Fons de Cooperació Municipal, compartint la intenció de consolidar l'autonomia local i millorar el finançament dels municipis tant en la quantia de les ajudes com en l'agilitat d'aquestes, perquè és veritat, Víctor, que sempre diem que la institució provincial és fonamental per a tots els pobles menuts que tenim a l'interior i que s'estan unint molts esforços per frenar, diguem, lo que és la despoblació rural i que tots els serveis arriben fins allà amb la mateixa eficiència, no?, que arriben a les localitats costeres, no?, que diguem que són molt grans ara mateix i que tenim tots els serveis que necessitem, no?
Sí, intentem que tindre això, lo essencial, lo bàsic, en tots els pobles.
Ara parlem perquè la Guàrdia Civil ha incautat aproximadament 2 tones i mitja de haxís a Vinaròs, no? Continua el contraband de drogues, però és veritat que la Guàrdia Civil sempre està pendent d'intentar, no? Incautar i que no arriben fins al consumidor, no? Després parlem d'un àmbit mitjanament cultural, perquè la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Onda i el Museu del Taulell han presentat una completa programació amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebrarà dimarts que ve, 18 de maig. Així, ondenses i visitants podran gaudir d'exposicions, visites guiades i un taller ceràmic. Tenen, ja saben, tota la informació sobre aquestes activitats a la nostra pàgina web, que recorde que és www.radiovilareal.es. Per últim, ens venim així a la nostra localitat. Primer parlarem d'una nota de premsa de Compromís per Vila-real, perquè lamenta la decisió unilateral del PSOE i Podem de tornar a les sessions oficials presencials sense una avaluació prèvia de tots els riscos amb tots els implicats. I això per què? Doncs perquè l'Ajuntament reprèn aquest mes de maig els plens presencials amb distància de seguretat i limitació d'aforament. Poquet a poquet té que tornar la normalitat, però ja veuen que hi ha idees contraposes dins de lo que és la corporació municipal del nostre ajuntament. Veurem com se'n desenvolupa aquestes decisions. Víctor, fins ací el temps de notícies. Algo més que afegir? Alguna notícia més que vulguis dir?
No, que, crec que ja les he dites totes.
Totes, no? Que estem contents que siga el 4 de maig, no? Perquè ja demà tindrem damunt de la taula i els resultats de les eleccions autonòmiques a la Comunitat de Madrid, i sí, esperem que...
Per si algú de Madrid ens estigui escoltant, suposo que algú, aunque estiguen a les 8 de la vesprada fent cua, els tenen que deixar votar, eh?
Ah, val. Crec ja
que,
sabeu.
Crec que ho han dit, que si a les 8 de la vesprada tanca l'escola electoral, però per estar fent cua no has pogut entrar, te tenen que deixar votar igualment.
Pues ja ho saben, si mos estan escoltant, tens que votar si estàs a la cua.
I si estàs en casa també, vés a votar.
I si estàs en casa també, estic anant a votar. I la veritat, i esperem que totes les empreses i tots els jefes, Víctor, es porten bé i deixen, no, eixir als seus treballadors, perquè recordem que ahir Madrid sí que va ser, va tindre el dia festiu, perquè el 2 de maig, que és el dia de la comunitat, va caure en diumenge, però avui és dia laborable i, clar, tenen que eixir de la seva feina per poder anar a votar. Suposadament tenen totes les facilitats. Això esperem que tot el món vagi, no? I veurem com és aquest resultat democràtic que demà doncs mitjanament comentarem així, no? Veure com està la situació i com se desencadena, diguem, això al plano polític nacional, no? Que segur que repercutís. Doncs bé, arranquem ara ja sí amb les entrevistes que tenim carregades d'informació per a tots vostès. Fins després de les cuñes publicitàries.
Thank you.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Onda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Ross y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia EduSi continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat. Una forma de fer Europa.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Agricultor, Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión.
Bueno, ayer avanzábamos ya que desde la Generalitat Valenciana se estaba planteando adaptar nuevas medidas a partir del 9 de mayo, unas medidas que tendrán que pasar por esa mesa interterritorial para que sean aprobadas y avaladas definitivamente a final de esta semana. Pero para hablar de lo que se está barajando en el Consell, hablamos con el diputado autonómico del PSPB, Carlos Laguna. Buenos días, Carlos.
Buenos días, María.
Bien, parece que después ¿no? de este 4 de mayo de las elecciones que están teniendo hoy lugar en Madrid, ¿no? ya se empieza a hablar de estas nuevas medidas que tendremos después de que se finalice el estado de alarma. Es verdad que todavía se tienen que aprobar, pero no sé si usted nos podría adelantar en qué está pensando el Consell en estos momentos.
Bueno, ponerse en lo que es dentro de la piel del comité clínico científico o del propio presidente de la Generalitat es complicado, ¿no? En este sentido, sobre todo cuando de lo que se trata es, sí, seguramente de abrir la mano un poquito, pero sin pasarse tampoco porque tenemos unos datos realmente buenos en comparación con el resto del país. Y somos de las regiones de Europa con una menor incidencia acumulada.
También hemos hecho muy bien las cosas, ¿no? Hemos tenido unas restricciones duras, pero que al fin y al cabo pues han salvado vidas.
Efectivamente, eso hay que agradecérselo sin duda a toda la población, ¿eh? En su conjunto, porque bueno, a la vista de lo que está ocurriendo pues en otras comunidades, podemos decir que el comportamiento de la Comunidad Valenciana es excepcional en ese sentido. Tenemos una presión de UCI de 6,4% de pacientes. También hay comunidades como Extremadura y Galicia que tienen esos niveles. La presión en planta en los hospitales pues es de un 2%. Y hay comunidades que la presión en UCI es de un 44,7% y en otra de un 38,8%. Y yo creo que los datos, por ejemplo, que dieron ayer de 77 fallecidos en lo que es el fin de semana a nivel nacional, creo que es un dato absolutamente esperanzador y que nos demuestra que las vacunaciones van viento en popa. Viento en popa para preservar la salud de la población.
Sí, además a partir de esta semana creo también se ampliarán esos vacunódromos, ¿no?
Bueno, lo que estamos demostrando es la capacidad increíble de nuestro Sistema Nacional de Salud cuando en un solo día se ha conseguido vacunar a más de 500.000 personas. ¿Eso qué significa? Pues que en función de la cantidad de vacunas que vayamos recibiendo, lo que es, digamos, la estructura sanitaria responde perfectamente. Claro, si en un momento determinado, como hemos visto, bien por problemas con AstraZeneca, con Moderna, con Janssen, con Pfizer, etcétera, no te llegan la cantidad de vacunas que tú necesitas, lógicamente tienes que frenar ese ritmo de vacunación. Pero espero que las cosas vayan cambiando y lo muy importante en este momento es que ya hay un 10% de la población que tiene la doble vacunación.
Sí, vamos a entrar otra vez en este tema de las medidas nuevas a partir del 9 de mayo que se están barajando porque nos hemos desviado un poco del camino, ¿no? Esa posible ampliación, ¿no? del toque de queda sería el primer punto a destacar y luego el fin del cierre perimetral entre comunidades autónomas, ¿no?
Sí, el fin del cierre perimetral, pero también se está hablando y comentando de controlar sobre todo a viajeros que puedan venir de fuera de nuestra comunidad, fundamentalmente extranjeros por el tema del turismo, porque bueno, ahora con las variantes como por ejemplo de la cepa india y tal, pues la verdad es que hay cierto temor, ¿no? Ya supimos lo que fue aquella tercera ola después de Navidad, donde los índices de contagio pues fueron demasiado elevados, como para seguir con precaución. No lo sé, a lo mejor el toque de queda en función un poco de lo que analicen precisamente, bueno, pues científicamente desde el Consell, pues igual, no lo sé, ¿eh? Podría aumentarse una horita más hasta las 11, pero yo pienso, ¿eh?, que de momento se va a seguir preservando el tema de la salud para aumentar ese ritmo de vacunación y plantarnos de cara al verano pues con una mayor resistencia en todos los sentidos hacia el virus y que, bueno, pues parte de la campaña turística pueda aprovecharse. Porque independientemente de la salud, pues también hay que pensar en la economía. Y en ese sentido, bueno, pues decir que está previsto un nuevo paquete de ayudas tan necesarias para nuestras empresas por 674 millones de euros que van a empezar a repartirse lo antes posible. Que eso hay que sumar a los 430 millones del plan Resistir y plan Paréntesis. Y que yo, bueno, sinceramente reconozco que burocráticamente, pues muchas veces, pues se ralentiza demasiado el que lleguen esas ayudas a nuestras empresas. Antes de ayer, sin ir más lejos, pues me dio una alegría cuando en un local que yo he ido a veces, pues bueno, pues la dueña me dijo, ya he recibido X cantidad. Y bueno, pues sinceramente, una grandísima alegría, porque la gente necesita que le lleguen esas ayudas. Autónomos y pequeños comercios, etcétera.
Sí, la verdad es que es una alegría, ¿no? Porque lo estaban esperando, nunca mejor dicho, como agua de mayo, ¿no? que ha costado un poco llegar, eso sí que es verdad, diputado. Es verdad que han habido muchas críticas sobre este aspecto porque los hosteleros, por ejemplo, que han sido uno de los servicios más afectados, sobre todo el palo que tuvieron de tener que cerrar en esta tercera ola casi 3 semanas, pues fue muy difícil para ellos y veían que no llegaban las ayudas y es más, hemos visto que muchos pues desgraciadamente se han tenido que quedar por el camino, ¿no?
Hay que reconocerle la capacidad de sacrificio que ha tenido la hostelería, sin lugar a dudas, que es uno de los sectores económicos más importantes de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Capacidad de sacrificio porque han sabido resistir casi de manera estoica. Que han habido quejas, es lógico que las tenga que haber. Nadie piensa que pueden estar una serie de meses o tantos meses sin poder recaudar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Castellón, el Ayuntamiento de Villarreal, etcétera, pues están haciendo llegar ya esas ayudas que creo que, vuelvo a repetir, son importantísimas. Y que son compatibles con otras ayudas, ¿eh?, como las destinadas a turismo, etcétera. Lo único que, bueno, las personas tienen que estar al tanto de cuándo salen esas ayudas y yo espero que los gestores, pues también a su vez, sean diligentes. Y desde luego sí que le pido a la administración que, bueno, que tenga la agilidad, la mayor agilidad posible para que cuanto antes lleguen esas ayudas. Pero desde ese punto de vista, yo también soy optimista en el sentido de que si vamos frenando al virus, la economía sin duda va a ir muchísimo mejor.
Eso está claro, ¿no? Es por supuesto. Sí que es verdad, diputado, de que habían muchas voces discrepantes, ¿no?, de otras comunidades autónomas con este fin del estado de alarma. ¿Podemos estar tranquilos en la Generalitat de que este estado de alarma toque su fin después de 6 meses? Intranquilidad por si finalmente no se pueden llevar a cabo ciertas medidas porque restringen los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Cómo viven este ambiente ustedes?
Bueno, yo creo que se ha demostrado durante todo este tiempo de que han habido herramientas jurídicas que de alguna manera, bueno, pues han venido a reforzar las medidas que se han ido adoptando por las distintas comunidades, excepto en un caso en concreto que fue un juez del País Vasco que ponía en cuestión a virólogos y tal y tú llegas a pensar y decir, pero ¿cómo un juez puede poner en cuestión que es quien menos puede saber del virus, puede adoptar medidas en contra de lo que puedan ser las libertades y tal, pero no poner en cuestión lo que pueda ser un razonamiento científico, ¿no? Y en ese sentido yo estoy convencido que las distintas comunidades aplicarán una serie de medidas en función de su situación, porque ahora mismo si tenemos precisamente el País Vasco con un alto índice de incidencia acumulada, que está pues en comparación con la Comunidad Valenciana, allí, bueno, pues nos triplica o nos cuadruplica, está con 496,9 de incidencia acumulada a 14 días, cuando nosotros tenemos 43 y ha subido un punto, con respecto a ello. Pues lógicamente las mismas medidas no se pueden adoptar en la Comunidad Valenciana como en el País Vasco. El País Vasco pues tendrá que ser más restrictivo pues a la hora de los cierres perimetrales, de la reducción de la actividad social, etcétera. Claro.
Sí, pero lo cierto es que ningún presidente de ninguna comunidad autónoma quiere pedir el estado de alarma excepcional para su región, ¿no? Es difícil en esta jugar con esta baza.
Sí, pero lo que no podemos estar continuamente, y en función sobre todo de algunos partidos que han demostrado que les da igual la salud de este país y les da igual cómo esté la incidencia acumulada, lo que han hecho permanentemente es intentar buscar de manera electoralista y electoral un beneficio, cuando han estado pidiendo la cogobernanza y cuando el gobierno ha dicho que no, ellos han dicho que sí, y cuando el gobierno ha dicho que sí, han dicho que no, demostrando una grandísima irresponsabilidad, cosa que no ha ocurrido en muchísimos países de Europa que se ha caminado conjuntamente entre gobierno y oposición. Pues bueno, habrá que empezar ya a pensar en que las comunidades que estaban pidiendo cogobernanza, pues bueno, pues apliquen también las medidas, como decía antes, necesarias en función de la situación de la pandemia en cada territorio.
Pues bien, diputado autonómico del PSPB, Carlos Laguna, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Veremos finalmente qué es lo que ocurre a final de semana, si nos encontramos con alguna sorpresa más con estas nuevas medidas que se pondrán en marcha a partir del 9 de mayo, de este fin del estado de alarma. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros una vez más por vuestra labor fundamental. Y ya espero que el titular dentro de no mucho tiempo sea el fin de las malas noticias.
Eso esperamos todos.
No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador. Se pasan los días, no hay noticias desde la estación.
Estás a la 92.2 FM.
Restaurante Bar Madrigal, acompañando siempre al Villarreal Club de Fútbol. Ahora más que nunca, disfruta de nuestros almuerzos, comidas y cenas. También puedes degustar nuestras más de 30 tapas en nuestra terraza, delante del Estadio de la Cerámica. Reserva ya tu mesa al 628-089065. Restaurante Bar Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menys per la teua factura.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en nissan.es.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Pruébalo en tu concesionario Nissan Satra de Villarreal. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 27.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
De azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estaban loca por Paco. Exámenes y veranos, vacaciones y de Paco, y el recuerdo de sus
teníem una entrevista bastant especial perquè vam xerrar ja la setmana passada, no?, que havia nascut una associació a la localitat veïna de Borriana que coopera amb les ONGs que rescaten vides, no?, al Mediterrani. Són l'Aurora, grup de suport, i avui tenim a un dels seus representants, Vicent. Bon dia, Vicent.
Hola, bon dia.
Bé, ens agrada moltíssim que pugues fer, no, diguem, un hueco, no, per xerrar amb nosaltres i que ens contes com naix l'Aurora.
Bé, pues, bàsicament en 2018 va arribar el primer vaixell de Constància Borriana per a fer reparacions al seu port i des d'aleshores pues, la població civil, gent que estem propera als moviments socials o que estem present en moviments polítics i culturals, pues es vam apropar als vaixells i el voluntariat pues anava una manera de un poc desordenada. I el que hem tractat ara és de donar-li un caudal a això per a poder fer front a totes les necessitats que tenen les ONGs que arriben a Borriana.
Sí, la veritat és que teníem informació de que havien sigut molt els vaixells, no?, que en els últims anys que feien esta tasca tan important, no?, que desgraciadament algunes administracions a nivell europeu, no?, tanquen els ulls per no veure aquesta realitat i aquestes ONGs, no?, s'encisen a la, s'adentren, no?, a la mar i arriben a la localitat de Borriana per poder descansar, diguem, durant un temps. I ara, com a entitat, diguem que vosaltres no vau a fer la tasca d'anfitrions, no?
Sí, nosaltres, en principi, el que fem és en cada ONG, en cada vaixell que arriba, el que fem és donar-los la benvinguda, ficar-los en contacte en institucions, proveedors, i anar pues, pal·liant totes les necessitats que puguen tindre i ajudar-los en tot moment en el que puguen. Pues, ja siga buscar voluntaris, parlar en institucions per a desenvolupar projectes, demanar ajuda, sobretot buscar proveedors que es nutrisquen de què viures, de menjar, de materials, professionals, soldadors, qualsevol cosa que puguen necessitar.
Ells agrairan, no?, que hi hagi una associació d'aquest tipus, no?, que els acollisca tan bé com vosaltres.
La veritat és que la relació amb ells és molt bona. Nosaltres estem molt contents de poder ser útils. Realment, l'important és que les embarcacions venen al port de Borriana per a fer reparacions i traure certificats. Aleshores, quan més es facilitem la seva tasca i més ràpid ho puguem fer, més pront estaran en la Mediterrània rescatant vides, que al final és el que importa.
Sí, jo imagino que durant aquest període que passen en Borriana escoltaran, vos explicaran, no?, vos contaran moltes anècdotes que viuen ahí dins de la mar i que són molt desafortunades, no?
Sí, bueno, és molt emocionant, no?, poder col·laborar amb ells. De fet, a banda d'aquestes feines de coordinació, pues, també hem participat molts de nosaltres, molta de la gent que estem com a voluntaris, diguem, picant pedra, vol dir, pues, rascant, pintant, desenvolupant qualsevol feina que puguem desenvolupar. Ara som la Covid, s'ha parat un poc perquè les restriccions dels accessos als vaixells són molt altes, estem sempre pendents del tema de que les tripulacions estiguen aïllades i totes aquestes coses, però bueno, és molt important i a més el notar el caliu de la gent que estem així fent front amb ells a aquesta situació, pues sí, és molt bonic, la veritat, la relació amb aquestes persones, no?, que d'altres països, d'altres cultures, d'altres nacionalitats que venen en un objectiu comú, que és molt xulo.
La veritat és que dona, no?, i és l'essència de solidaritat, no?, que té la localitat de Borriana, però que segurament venen d'altres punts de la província, no?
Sí, bueno, a títol particular ha vingut moltíssima gent de voluntaris en diferents tasques i després societats, col·lectius, entitats, associacions dels moviments socials de totes les comarques de la zona han estat col·laborant puntualment segons les necessitats, que també és una de les tasques que fem, no? Un poc canalitzar i organitzar el tema del voluntariat segons les necessitats de cada vaixell i de cada tripulació.
També els comerços, no?, de Borriana, imagine que el sector hosteler s'ha volcat també en ajudar-vos en tot el que necessiteu, no?
Bueno, ahí el principal ha sigut crear una xarxa per veure la necessitat de subministraments que tenien les embarcacions i de serveis. Està clar que, per exemple, en el vaixell que n'hi ha vora de 40 persones de tripulació, més voluntaris, i tot això repercutix econòmicament en el que és l'economia local, a banda de les despeses que fan en empreses auxiliars, i altres tipus de serveis. I una cosa important també és el tema d'allotjaments. Nosaltres estem manejant vivendes en lloguer, també s'estan allotjant en hotels, en hostals, o sigui, estan, a banda, diguem, de la nostra feina solidària, pues, prou important la despesa que suposa que les ONGs estiguen així i que són positives per a l'economia local.
Diguem que per part de les institucions locals haveu tingut ajuda per si haveu tingut problemes per arreglar algun tipus de vaixell, per fer noves col·laboracions. Com ha estat la creació d'aquesta entitat, l'Aurora, de manera oficial, i si haveu tingut ajuda de l'Ajuntament?
Pues principalment el tema de un dels motius també principals de crear l'entitat és poder mantenir reunions i contactes directes amb les institucions públiques. Ara mateix tenim una necessitat bàsica perquè les ONGs venen constantment, surten a fer una missió i tornen. Aleshores necessitem d'una manera imperativa un magatzem, un espai on les ONGs puguen deixar aquests materials. Estem en contacte amb diverses institucions i anem a fer un poc de pressió i cridar l'atenció sobre la importància de tindre un espai en aquestes condicions. La nostra idea és ficar en contacte, en una taula, Ajuntament, Ports i altres conselleries i altres institucions per a que puguem donar molta més qualitat de servei a les ONGs i que puguin estar treballant a la mar.
Sí, però també teniu una finalitat de conscienciació, no? Perquè voleu crear una aula didàctica de migracions forçades, no? Per a que la gent es consciencie del que estan passant, no? a la mar, i per què arriben a aquests vaixells ahir al port de Borriana, perquè la veritat és que ja sabíem que aquest estiu també vau sofrir, no? i patir uns bulos mal intencionats de festes en aquests vaixells que finalment es van tindre que desmentir, no?
Sí, bueno, estem aviats, a més veiem en la política i en la vida ciutadana com n'hi ha mala intenció i en realitat una falta d'humanitat sobre el conflicte i els problemes que té la gent migrant. És un tema important. Nosaltres, l'última de migració, hem ficat en contacte a una de les ONGs alemanes en les que treballem, que és la Sea-Watch, i a la Conselleria d'Educació, i un dels projectes en els que estem ara ficats és en crear una aula. El que volem és conscienciar i donar quanta més informació assequible, sobretot centrem-nos en el sector més jove de la població perquè entenga realment el que està passant. No podem girar el cap i desentendre-nos de la quantitat de morts que hi ha al Mediterrani. I cal estar constantment treballant en xarxes, mitjans de comunicació, per donar informació de primera mà i combatre aquestes actituds tan negatives.
Sobretot visibilitat, no? Que moltes voltes es deixa d'informar sobre el que està passant al Mediterrani.
Sí.
Sí, quants membres exactament teniu ara mateix a l'ONG, i si volem apuntar-nos o ser voluntaris amb vosaltres, què és el que tindríem que fer?
Bueno, ara bàsicament en el que són gestions diàries, avui, esta setmana ha arribat un vaixell, ja avui estem allotjant a gent, estem fent ara mateix a compres també en els comerços locals de distribució de begudes, perquè necessitem sucs, aigua. Som unes 10-12 persones que estem, diguem, fent el treball a diari. A banda n'hi ha pues, altres entitats, l'agrupament Escolta, que col·labora puntualment. Clar, ara ha canviat un poc això per el tema de Covid, no? Que com afecta la resta de parcel·les de la nostra vida, pues, en això també afecta. Aleshores, no podem ampliar molt el contacte en les persones que estan en les embarcacions. Estem tractant d'estructurar tot el voluntariat segons les necessitats, però no sé, nosaltres som unes 12 persones que treballem a diari, tant gestionant mitjans de comunicació, xarxes socials, contacte amb institucions i desenvolupant tant el projecte del magatzem per a les ONGs com l'aula didàctica. A banda d'això, n'hi ha molta gent que està al voltant. Ara també és un moment d'esclat i el que volem és coordinar-ho bé i que tot el món pugui aportar. El principal seria seguir les nostres publicacions a xarxes i veure el que estem fent, el que estem informant a diari de la situació i treballar per donar-li visibilitat a les missions de les ONGs al Mediterrani.
Pues la veritat és que és una gran oportunitat, no? Perdonar també aquesta definició de port solidari a Borriana, no? Amb la creació d'aquesta entitat, l'Aurora Grup de Suport, que siguem molts els que, si estan interessats després d'aquesta entrevista, en ficar-se en contacte i descobrir com funcioneu mitjançant les vostres xarxes socials i que s'unisquen perquè tots els que vaixells que venen no necessiten la nostra ajuda, veritat, Vicent?
Sí, sí, jo animo la gent, sobretot en el seu entorn, en el seu entorn familiar, social, a que realment llisga, contrasti informació i que la millor acció que podem fer ara mateix és ser portaveus d'aquestes missions humanitàries, combatre la xerrada malintencionada de bar o de cafeteria i donar-nos una oportunitat a la humanitat, no? Que realment és a lo que se dedica aquesta gent, desmentir tota aquesta sèrie de basura que estan llançant contra aquestes missions, perquè anant a l'arrel realment estan rescatant a gent que s'està jugant la vida a cara o creu per un futur millor.
Doncs Vicent, moltes gràcies, no tan sols de part de Ràdio Vila-real, sinó de la província de Castelló per la creació d'aquesta entitat, l'Aurora, per ajudar, no, aquestes persones, a aquests vaixells, a aquestes ONGs, que es juguen també ells la vida, no, per intentar salvar la vida d'altres al Mediterrani. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos suport i per estar ahí. Molt amables. Gràcies. Bon dia.
No trabaja, pasa el rato, bares, pubs y discotecas, y así vuelan los años. Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. ¿Dónde vas? Para la perdida. ¿Dónde más triste de ti? ¿Dónde más triste de ti? We'll be right back.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
En Grúas Tomás estem molt orgullosos del nostre equip, el Villarreal Club de Futbol, i de la seva afició exemplar. Davant de nosaltres, un desafí total. Ajustar els comptes amb l'Arsenal i arribar a la final de l'Europa League. I és que no hi ha res igual com ser del Villarreal. Fes-me cas, te'ho diu Grúas Tomàs.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Bé, i de nou tenim amb nosaltres el director del TES de Villarreal, Pasqual Arnal. Bon dia, benvingut.
Bien hallado, ¿no? Estic molt bé així.
Sí, veritat, així ens agrada, ¿no? Que vingués a contar-nos cosetes, ¿no? Perquè encara que la mostra hagi finalitzat, amb èxit, sí, ¿no? Bé, ha sí, estat sí, molt sí, bé. Sí.
M'agrada que digués ara lo de la mostra, que és una mostra d'art, el test. Sí, sí. Ha vingut així el director del test perquè sigui el que estic fent.
Ah, llavors, clar. Però...
Les PCRs a tota la província, però no. El nom el van posar abans de que passara tota aquesta catàstrofe. Fa molts anys ja, la 8a edició de la mostra d'art i creativitat, test, que celebrem ací a Villarreal, en la qual portem a 4 artistes, i que la veritat és que aquest any ha sigut... anava a dir jo contra tot pronòstic, no tinc ni idea, però ha sigut molt d'èxit. sobretot la quantitat de gent que més de 400 persones que han passat per el convent a veure l'exposició. I que, bueno, que jo us vull agrair que hagin vingut i que sé que l'han gaudit de molta gent, perquè t'ho fan arribar, t'ho diuen, i que, bueno, que estic contentíssim.
Pues nosaltres també, si tu estàs content, nosaltres també, no? Però, sí, clar, la mostra d'art encara no ha finalitzat, perquè tenim per ahir a l'artista urbà, Emil, que està fent la seva obra artística, no?, que es quedarà permanentment així a la nostra ciutat, no?
Així és. Emil crec que acaba avui la seva... la seva ruta. El primer any vaig aprendre que... Jo el primer any vaig anunciar a bombo i platillo el dia que anava a estar pintant, i després vaig aprendre que els artistes diuen estic treballant.
Sí, per això diguem que no ha vingut Emil... o sigui, eres tot, avui tu el seu portaveu, no? Perquè ell està encara fent la seva tasca, no?, la seva feina, i no el volíem molestar, diguem, no?
Sí, i que... tenen raó en una cosa, que diuen, jo vaig a treballar, tinc que estar més concentrat, a vegades les coses surten com surten, ells tenen els seus problemes a l'hora de fer la feina, encara que a nosaltres es pareix molt atractiu o apassionant veure els demés com treballen, no? I més si és una cosa de tipus creatiu o artístic, i que te pot cridar més l'atenció, és veritat que estan concentrats un poc en el que és la seva feina. Aleshores, com te dia, des del primer any vaig aprendre que no hi ha que dir, estàs este dia pintant així o estàs este dia pintant allà.
És que tu pensa i fica't en la seva pell. A mi no m'agradaria que ningú estiguera darrere de mi veient com estic escrivint, perquè et fica nerviosa. És en aquest moment que no te cletxes bé i fiques barbaritats, no? I borres i tornes a borrar, no? Fins que li dius, per què no t'apartes si me dices en pau, no? Pues un poquet aix els passarà el mateix, no?
Sí, i ells tampoc s'ho poden remediar, perquè avui en dia, bueno, estan pintant al carrer, la gent passa, veuen que hi ha algú que està treballant, la gent fa una fotografia, pot penjar-ho a les xarxes socials, o sigui, he sabut que estan pintant.
I a més li preguntaran, què estàs fent?
Claro, què fas? Això per què ho fas? Que bonico? O veus, això sí que estava desastrada, ara ho estàs fent bonico? No sé, pues és veritat, cada un, depèn de qui li agrada, qui no li agrada. Podria contar mil anècdotes que s'han passat, tots que han vingut a pintar, des de gent que es pareixia bé, des de gent que no es pareixia tan bé, des de qui li dia, no t'estaixin bé, perquè jo sóc pintor i això ho faria així, una cosa...
Sí, els ha passat també, pobrets.
Sí, el Mohamed El Gacham, que és el que el xic que va pintar aquesta peça, diu La Mare, que és que està allà prop de les piscines, que hi ha una mare en dos filles, recorde que va anar allà una dona a dir-li que ella era mestra de pintura i que ahir no li havia eixit massa bé un tros. I ell va dir, pues sí, possiblement, no m'hagués dit.
Possiblement.
I ja està, clar, que tenia que dir.
Clar, clar, clar. Pues,
totes les opinions són vàlides.
Sí, no? Però ara centrem-nos en el que està fent Emil. Com avui és el seu últim dia, no anem a dir on està treballant, no? Perquè siga sorpresa. Ja vam a avançar, no?, el primer dia que vas vindre, que ens trobaríem zones de Vila-real que serien totalment noves i que probablement aquests dies els veïns i veïnes ja s'hauran adonat d'això, no?
Sí, ell el que va proposar, en un principi, ell tenia que vindre a pintar una sola estructura. Després van haver una sèrie de, bueno, circumstàncies que en el temps han canviat, i aquesta estructura, que era una estructura municipal, bueno, per uns motius de tipus que anava a canviar possiblement, anava a canviar de municipal, anava a passar a ser pues de la Generalitat, no sé, n'hi havia una cosa, bueno, se va decidir no intervindre ahir perquè possiblement s'anava a remodelar aquest espai, i aleshores una tonteria pintar en un lloc que se va acabar remodelant.
Clar.
Igual en
sí,
breu.
Sí.
Aleshores se va quedar com en stand-by. Se van buscar a tres llocs, però bueno, no acaben de convèncer a ell. Més que res perquè ell, Emil, és un artista que treballa aprofitant els espais públics, o diguem cert mobiliari urbà, el qual estiga integrat dins la ciutat. Aleshores, a diferència dels altres artistes que han vingut i utilitzen simplement parets, que és com una espècie de llenç on poder pintar, a ell li interessa que jo tinga alguna classe de funcionalitat, alguna classe de circumstància que tinga que veure en l'espai en el que està. Aleshores, ell demanava esta classe de d'espais. Aleshores, com era complicat trobar-ne un gran, ell va ser el que va proposar, si tu ne tens un, dos, tres o diversos menuts, jo puc anar a intervindre estos espais fent coses com molt més subtils i com molt més xicotetes, però que estiguin com intervinguts diversos espais, de manera que ho puga al millor anar per la ciutat o passejar i simplement dir, ostres, allò que he vist d'allà, ara torna a veure si hi ha alguna cosa
mitjanament paregut, no?
Alguna referència semblant, sí. Això que he vist d'ací, ostres, que és, com que se pugui relacionar, com que no siga realment massa cridaner, que a mi és una cosa que me pareix un encert, en un principi vaig dir, no, estem acostumats a fer així uns murals grans, que la gent es veu i és com...
Molt potent, no?
Molt explosiu a la vista, també, i és veritat que després fent la reflexió de potser també estem vivint aquest moment tan estrany, pandèmic, on les coses no són... El món que vivíem no és conforme era, i potser també aquest temps també convida un poc més a la reflexió o a certa intimitat o a baixar un poc el ritme, i potser justament aquesta classe de peces també conviden un poc a per què no, que no tingui que ser tot tan
grandiós,
espectacular, monumental, explosiu, per què no pot ser tot un poc més subtil realment, sí. No? I que siguin com a millor uns detalls. I potser l'art també funciona des d'ahir, no? També funciona des de com generar experiències des de lo més menut o des de lo més xicotet o des d'allò com més subtil. Aleshores ella pinta d'entre els llocs, que un és en la Glorieta. Jo és quan dic estic com no sé si dir-ho, no? N'hi ha gent que em pregunta on està pintant, jo no ho sé, està pintant
no
moltes,
sí.
Me faig el sueco perquè sempre pensé que, sí. que va ser com més sorpresa poder passar per algun lloc i dir, hòstia, això estava lleixina.
Això és nou, no?
O això és realment art, o l'Ajuntament ha pintat una cosa de colors ja,
sí.
M'agrada esta confusió també, sí. Que pot passar en les
sí, seves coses. En la nostra pàgina web ja hem penjat la pàgina, precisament la que vas a parlar, que és de la Glorieta, i se pot ser sí. Que ha, en la part de dalt, no? Ha pintat sí. Tot de colors, no? I se, per exemple, sí que el podem veure a la nostra pàgina web ja penjat.
Sí, en la Glorieta, ella ha pintat ahí este, lo que tú dices, ¿no? Que ya como una ya una glorieta, ¿no? Y una estructura, ya pinta como unes peces que estan justament decoratives d'Aidal, també ha pintat una altra cosa, no vaig a dir, la gent aquí vaja que ho veja, en la Glorieta també ha pintat una altra cosa, que a més potser no la veges, però quan la veus és prou exagerada també.
Fixa't que estaran dient, quina entrevista més estranya, estan acostumats a dir moltes xifres, moltes coses exactes, no? Però si és alguna cosa ja pintada per Vila-real, que veureu algun... diferent, no?
Hi ha alguna en algun lloc que podreu veure. Vale. Gràcies per la informació. Sí. Ràdio Vila-real, tot informació.
Sí, sí.
La plaça de la Glorieta és un lloc menut on podem veure-ho. Després hi ha una altra intervenció que està feta en la plaça de la Panderola, que allí hi ha una sèrie d'estructures que ella ha intervingut, unes sombrilles que, metàl·liques, que ell ha pintat una d'aquestes sombrilles fent com un joc que ell fa d'una espècie d'evolució de pintura, de colors de pintura, que ell pinta com sempre els mateixos colors fent com una espècie sí. De degradats, i després també uns maons que hi ha allí en terra molt grans, que també ha fet també com una degradació de grisos, i després el lloc que segurament està acabant de pintar ja és en lo que on està Serveis Socials. Això té un nom col·loquial, que és l'Escola dels Cagons, conegut per a la gent de Vila-real, i que ahir n'hi ha com una estructura que es va deixar en antiga, que s'ha quedat com una paret, una estructura la qual té pues, com unes formes molt peculiars, les quals ell està intervenint aquestes formes, el cantó també d'aquesta estructura i la part de que donaria a dins de la plaça, a lo que era l'escola. Ell ha pintat també ha fet allà una peça perquè, bueno, pensant que era l'escola, pensava que se tenia que fer una espècie de pissarra per ensenyar als xiquets, no? I és curiós quan ve una persona des de fora i que sempre te pregunten coses sobre històriques, sobre els llocs, però millor poder ficar alguna classe d'element que tingui a veure en relació en el lloc on està pintant. I a tots ells és molt curiós quan es contes la història de Vila-real, que així hi havia simplement, bueno, pues uns terrenys i es va voler alçar una ciutat de nou, a diferència de quasi totes les poblacions que sempre hi ha una caseta, una altra. I quan es contes això se queden com sempre tots com molt, molt estranyats, i que els colons foren de Lleida i que al final nosaltres tenim aquest accent d'ací, que és molt diferent de les poblacions del costat, sí. I que té que veure més en la gent de Lleida que al millor en la gent del voltant, i 800 anys després encara tenim com aquestes coses. I ell se va quedar com molt, molt, molt bocabadat amb el tema de que s'havia fet una ciutat en plànol. Uh-huh. Así se farà en la ciutat, en estos carrers, i de fet va recórrer ha recorregut tot el que és el centre, mirant on estaven, mirant diferents plànols, on com era tot, no? La joieria, això, l'altre, i va dir, bé, el que vaig a fer és, vaig a tratar de fer en el meu estil, que tinc d'estos colors i d'estos degradats, vaig a fer com el plànol de la ciutat antic. I la veritat és que és com una transformació del plànol, en el qual més o menys es pot entendre que és el plànol, però no pots veure realment que és el plànol, que és el que més m'agrada a mi, no? Que és com una cosa ahí de colors, una amalgama de colors. Entonces diu, bé, això seria com la pissarra pels que estarien mirant en l'escola d'escagons, estarien en l'escola,
sí,
no?
Sí, bueno, sí, sí.
I després ella ha fet també en aquesta paret, en lo que són els cantos d'aquesta paret, una paret molt grossa, és un mur que igual té 35 centímetres o 40 d'ample, ella ha fet com unes formes que són les mateixes formes que estan en la mateixa, en lo que és la mateixa escola d'escagons. A l'altra part n'hi ha com una construcció era molt antic, i n'hi ha una construcció i unes finestres, que això es deia fer a principis del segle XX, i n'hi ha com unes rajoles que fan com unes formes. I ella aprofita d'aquestes formes que fan com unes creus i un altre que faig un cor per a reproduir-les en el que són els cantons estos.
Sí, la veritat és que les imatges que ens has passat també, he vist que té un xoc molt peculiar també en totes aquestes geometries, no? Que és veritat que juga molt, a part, en aquest concepte no tridimensional també, que li dona com profunditat, no?
Sí, és una persona que bueno, és un artista que funciona des de l'abstracció. Uh-huh. Aleshores, la seva abstracció el que fa és simplement fer, com dia, aquest degradat, mitjançant una degradada de colors que van des del més clar al més fosc, sí, i des del fosc al més clar, el que fa simplement és el que tu dius, no? Com donar una volumetria com als espais com molt diferent. I el que fa és com donar aquest toc subtil en el qual tu te n'adones que realment no és una cosa que està pintada per a fer, entre cometes, bonic de la ciutat, sinó que realment és com una peça artística. Sí. Simplement és com un joc, és una espècie de joc volumètric que ella ha anat fent en diferents parts de la ciutat. I crec que és el més interessant, el com bueno, l'art sempre s'anomena allò de, no? Menys és més, no? Com en poc es pot realment crear com aquesta sensació.
Però fixa que evolució més gran ha fet l'artista, no? Per arribar a fer aquest xoc de colors amb el plànol, no? De Vila-real, encara que no el vescam tal com és. S'ha passat, diguem, molt de temps per ací, per Vila-real, passejant per els seus carrers, perquè jo pensava que els artistes ja arribàvem amb el seu concepte, no? Per plasmar-lo, diguem, on fora, no? Ell, diguem, que ha jugat també en aquesta improvisació durant la setmana que ha estat, no?
Clar, ells sempre és com envien, bueno, les fotografies de la paret o dels espais per ells saber un poc quines possibilitats hi ha ahir. Després hi ha una sèrie de condicions tècniques. A vegades, ahir no puc pujar, necessito una grua, o ahir sí que puc, o ahir necessitaré el que siga, no? Per a que ells puguen fer la feina. Necessiten saber unes fotografies lo més detallades possibles de l'espai, inclús les condicions de l'espai, per saber si la pintura agarrarà.
Clar, el material que es té que utilitzar.
I després, a partir d'ahir, ells solen preguntar-me coses sobre la ciutat per a poder incloure-ho d'alguna manera dins de la pintura que estan fent, o el treball que estan fent, o en l'evolució que estan fent. Aleshores, quasi sempre quan venen així són ser gent que ja han vist coses de Vila-real, però una vegada així, com que necessiten més informació, o potser passa algú es diu, això era una escola, o aquesta reixa que n'hi ha així era la reixa del cementeri, que després la van agarrar, la van posar així a l'escola. Jo, per exemple, aquest dato no el sabia. Diu, m'ha dit un senyor esto, no sé si és real o no és real, però la gent, sí, coses de tipus històric, o veure, com te dic, les rajoles aquestes que fan aquests dibuix a l'altre costat, i dir, he fet aquests dibuixos, no és aleatori, sinó que té una relació directa en algo que està en l'espai. Quasi sempre, tots els que han vingut han acabat posant alguna classe de coses que tenia que veure d'una manera o altra en la ciutat, o algo que tenia que veure amb nosaltres, encara que ells ho fan des del seu estil, i que tu, en un principi, com que no ho veus en un principi.
No, però és deixar aquesta impremta també, d'aquesta sensació que t'ha donat l'oportunitat de la ciutat de deixar també la teua marca ahí, no? És una fusió, realment.
Sí, ahir ho parlava en ell, no?, que diu, l'artista té que fer la seva obra i ell porta el seu estil i no pot fer una altra cosa que no sigui el seu estil, però no té que deixar de pensar que està deixant algo per a una gent així que anem a veure-ho pues durant els següents dies, anar a dir els següents anys, fins que millora això, pues, bueno, pues se deteriora com se deteriora tot i s'acabarà canviant. Però parlàvem ahir per la vesprada d'això, com la relació que existís entre el públic i l'artista, i com això té que ser una simbiosi, i com això té que tratar de que siga el més favorable per amb dues parts, no? Perquè millor se pot pintar un mural i que pot no agradar a ningú, per exemple, o que pot pensar que és un mural lleig, o que és un mural trist, o que és un mural, pot ser el millor també algo que després no acabe d'agradar i dius, ostres, també quina obligació ja de qui estiga vivint allí davant, que ha de caure la finestra tingue que...
Sí,
no?
Sí, sí, sí.
I contava, és molt curiós, perquè ell contava, diu, d'un artista que és amic seu, que diu, fa moltes formes geomètriques, simplement va pintar un mural grandíssim en el que era simplement un cercle de color negre. I com la gent que vivia endavant, pues, hi havia diverses persones allí que van anar a dir-li que, bueno, pues que...
A ells li agradava el cercle negre.
Que els encantava el cercle negre. Però com va aparèixer una persona que estava patint des de feia diversos anys una depressió i problemes, i va dir, jo al savi voré tots els dies això, això és un problema per mi. És un problema seriós, perquè jo no estic bé, estic passant una molt mala època i estic realment una persona que tenia, pues, problemes reals. I dir, voré un cercle negre que ha de caure la finestra, pues, no és el que vull veure. I era com, bueno, pues aquesta cosa que n'hi ha gent que li encantava i n'hi ha gent que li causava un problema. Això.
Sí, sí, que curiós.
Aleshores, pues, bueno, hi ha una relació que no tenim que deixar, no hi ha que se té que tratar també de tindre en compte, que són peces que després estan ahí per a un bon temps i que, bueno, pues les anem a tindre que veure tots els dies.
Sí, sí, afortunadament, no?
Afortunadament, sí, jo crec que fins ara, bueno, la gent està molt contents en totes les que s'han fet i cadascuna.
Sí, jo crec que quan entre per ací, que vinc de les Alqueries, per aquesta avinguda que teniu de Pio XII, no? Que la veritat que ahir hi ha molts murals que són molt impressionants i que s'han fet, que són molt bonicos i impressionants, no?
Sí, sí, la veritat és que en la vida hem tingut sort, perquè moltes vegades els artistes venen i no t'ensenya el que van a pintar hasta un segon antes de pujar a la grua.
Clar, t'arrisques també, que no saps què és el que van a fer, no? Si serà el millor desagradable, no?
Sí, bueno, se parla en ell sempre que, bueno, té que ser algo que no té que ofendre a ningú. No pot ser una temàtica que siga discriminatòria, que siga xenòfoga, que puga molestar algú per les seues creences o per la seva manera de ser. A banda d'ahí, tu pots pintar el que vulguis. Pot ser un cavall verd o pot ser un gos roig. O sigui, pots pintar el que vulguis. Però sí que és veritat que existirà aquesta sorpresa. Jo sempre es pressione per... Tens algo? Pots ensenyar-me?
Sí.
Tens, has fet alguna cosa? Bueno, ja veré. Tengo algunes idees. Ostres, algunes idees?
Sí. I després de fer aquestes incursions artístiques, també trobaràs algú que diga, això és simplement un grafiti, i li tindràs que explicar que no, que és ben diferent, que potser l'essència ve d'ahí, però que el grafiti s'ha transformat fins a arribar a aquest tipus d'art, no?
Crec que en aquesta temàtica, que tu, en aquesta pregunta que tu me fas, crec que passa una cosa. Quan els grafiteros van per ahí pintant a la seua, es molesten perquè són uns salvatges o són gent que no fan el que tenen que fer, estan com, no? aquesta llibertat que s'acaba convertint en llibertinatge, com que es molesta. Quan després estan institucionalitzats, venen, es donen uns llocs en els quals segurament ha donat permès la paret, i sa persona de la seva paret vol deixar-la perquè se pinte, o espais públics a lo millor que l'Ajuntament ha cedit per uns quantos, i entonces està tot institucionalitzat, venen i pinten algo, entonces resulta que no m'agrada. Quan te pintaven la paret pel seu compte, en un grafiti ficant ahí unes lletres rares, este tio m'ha embrutat la paret. Ara ve així, institucionalitzat, ve, pinta, fa unes coses, són artistes que tenen una trajectòria que tu pots seguir, que pots... Ara no m'agrada, és complex, però l'art crec que té que ser també aixina, perquè si no, si l'art no és capaç de fer-te canviar la teva estructura, no sé qui té que fer-ho canviar.
Clar, té que moure algo dins, no? Que passa algú i diga, que bonico, o bueno, o que lleig, o no ho entenc.
Jo sempre dic, uno diu no ho entenc, o el que diu és la sensació que me produís, no sé què fer en aquesta sensació. No vol dir no ho entenc, perquè què vol dir no ho entenc? Jo no sé què vol dir la paraula no ho entenc, perquè no és un paper, no? Un cartró, no? Són persones que estem vives, tenim sensacions, vull dir, després voleu, pots dir, me pareix raro, me pareix indiferent, me pareix lo que siga, me parece una chorra, me parece una tontería. ¿Te puede parecer eso? Después a mí me parlaré porque te parece una tontería y tú quieres pretensiones desde qué es lo que crees que se habría de haber fet y cómo se habría de haber fet. Pero sí, creo que el art en el fons funciona para provocarnos algo. I si allò que vol provocar-nos és algo que no haguem sentit fins ara, crec que és una meravella, no és altra cosa. Total, és, te fa créixer en el fons.
Aleshores, lo que volem és que tot el món gaudisca d'aquesta inserció d'art que ha fet Emil, no?, a la ciutat de Vila-real, que a partir de demà ja ho podran veure aquesta obra artística, no?, finalitzada, que Emil ja ens deixarà, no?, i donarem pas, diguem, a la inauguració de lo que seria pensar nous artistes, no?, per a la mostra del 2022.
Del 2022, sí. Això és com les falles, encara sí. No ha acabat. En cas del de la grua estic pensant ja el pròxim.
Clar, clar. Això és així, no, Pasqual, si no, no ho seria.
Sí, afortunadament. Afortunadament.
Sí, afortunadament. Pasqual Arnal, director de la mostra d'art El Test, ara sí. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i t'espero de nou quan vulguis.
Clar, quan vosaltres em convideu ja sabeu que jo així acudisc. Moltes gràcies a vosaltres. Está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el alcohol. Las estrellas por la noche han perdido su esplendor.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Tens un negoci a Vila-real? T'agradaria tenir una major visibilitat comercial i obrir les portes del teu negoci a més clients? Suma't a Fem Poble, sense cap cost ni compromís de permanència. Informa't a vilatenda.com. Comprant al poble, Fem Poble, una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Movi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón. Castellón y Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Kaline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
We'll be right back. lleva a la luna y le ofrece la droga que todo lo cura. Dependencia bendita, invisible cadena que me ata la vida. Y en momentos oscuros, palmadita en la espalda, ya estoy más seguro. Se me ponen si me besas, rojitas las orejas.
Bien, las orejas rojitas, no sé si se nos ponen cuando tenemos aquí con nosotros a Pilar Aleixandre. Una vez más, un miércoles viene nuestra gestora emocional. Buenos días, Pilar.
Buenos días, María. Hoy es martes, mi amor.
Hoy es martes, sí que he dicho. ¿Miércoles? Miércoles. Bueno, no pasa nada. Pues es que, ¿saben ustedes qué pasa? Estas cosas pasan porque estamos en directo y como tenemos, la primavera nos revoluciona un poco. Y hoy que por fin ha salido el sol, pues revolucionado a tope, lo tenemos todo. Pilar, a ver, vamos a centrarnos.
Centrémonos,
claro. Vamos a centrarnos porque vamos a ir a hablar hoy del cuarto acuerdo. Recordemos que desde el día del libro estábamos hablando con Pilar de su libro favorito, de su libro de cabecera, que son los cuatro acuerdos. El martes pasado ya hablamos del primero de ellos, que era que sé impecable con tus palabras, ¿no?
Correcto.
Si lo quieren volver a escuchar, ya saben que está colgado en nuestra página web. Y hoy vamos a hablar del segundo de los acuerdos que pasa a presentarnos Pilar. ¿Cuál sería?
Bueno, pues el segundo acuerdo, que pues evidentemente está basado también en el primero, es algo que creo que a todos nos va a resonar bastante, por lo menos a mí así me resonó la primera vez que me lo leí, ¿no? Y el segundo acuerdo dice algo así como, no te tomes nada personalmente.
Ay, eso nos pasa a todo el mundo, ¿eh?
Eso nos pasa, yo creo que, sí. O por lo menos conocemos a alguna amiga que le suele pasar bastante a menudo, ¿no?
Claro, claro, sí, sí,
es
sí.
Es lo que
sí.
Yo les digo a mis alumnos a veces cuando no, es como que no se atreven a reconocer que a ellos les pasan las cosas, ¿no?
Sí.
Conocemos a alguien que, mi amiga dice que sí, que le pasa, ¿no? Que se toma las cosas como algo personal. ¿Qué ocurre? Claro, cada uno vivimos nuestra propia realidad, ¿no? O sea, y enfocamos desde nuestra propia emoción, enfocamos desde nuestra propia vivencia personal, ¿no? Y desde ahí es desde donde recibimos las cosas, ¿no? Entonces, le damos esa importancia personal a lo que nos llega de fuera.
Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En el ámbito laboral, sí. A lo mejor un comentario que ha podido ser desafortunado en un momento de tensión, no nos lo tenemos que tomar como que ya nuestra labor en esta empresa está siendo nefasta, ¿no? Porque ha sido un momento álgido que, bueno, por circunstancias ha surgido ese comentario, pero no por eso ya nos lo tenemos que llevar a un terreno demasiado importante, simplemente un hecho anecdótico y lo tenemos que dejar ahí, ¿no?
Sí, porque además es un hecho anecdótico, es un comentario que simplemente de forma inconsciente tú lo llevas como que está relacionado contigo incluso, ¿no? Uh-huh. Está relacionado contigo porque a ti te resuena que este comentario, esta crítica, uh-huh, estás inconscientemente de acuerdo en que esto está hablando de ti.
Claro, es que poco se habla de esos comentarios que a veces alguien lanza al aire y tú lo recoges como que es tuyo y a lo mejor no es para nadie o es para todos, o sea, en general.
Exactamente, ¿no? Exactamente, simplemente es un comentario que se hace a lo mejor incluso de forma generalizada, ¿no? Entonces tú lo recoges como tuyo, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, lo que es peor todavía, te lo tomas personalmente porque te sientes el ombligo del mundo y a lo mejor el que está a tu lado también se siente el ombligo del mundo, ¿vale? Uh-huh. Y reaccionas ofendido.
Muy mal.
Y defendiendo tus creencias. Uh-huh. Y entonces creas un conflicto cuando realmente no ha pasado nada. Uh-huh. Tú has creado una montaña de un comentario lanzado al aire y tú has sentido la necesidad de defenderte.
Sí, ¿vale? Por eso hay gente que siempre vive como muy a la defensiva, ¿no? Porque se siente que todo, sí, todo le ataca, todo le chirría, sí, y al final, sí, esa persona pues no está a gusto en ningún lado, porque se lo toma todo tan, ¿no? Tan personal, tan íntimo, que dices, pues es que no es para tanto como te lo estás tomando, ¿no?
Exacto. Incluso, además, fíjate, la opinión a lo mejor del otro, pues te puedo decir que es algo que a lo mejor puede pasar, ¿no? De dos amigas, a lo mejor, que tu amiga te dice, oye, pues chica, estás más gorda, ¿eh? Y tú, como realmente te sientes más gordita, te sienta fatal, ¿no? Entonces, es como que te molesta que tu amiga te haya dicho esto. Esto es su opinión, realmente.
No es como tú te sientes.
Claro, es como ella te ve desde sus creencias, desde sus aprendizajes, desde su historia personal, ¿vale? Y tú te ofendes. Y tú te ofendes porque realmente ahí tu autoestima tiene una pequeña grieta, ¿vale? Pero realmente sería la opinión de ella, es suyo. Esto que hablamos tú y yo muchas veces. No, esto es tuyo, no es mío, ¿no?
Claro. Sí.
Esto es tuyo. Entonces, si tú tienes una autoestima sólida y fuerte y te quieres tal como eres y te aceptas tal como eres, y ella te dice, oye, pues, chica, te veo gordi, ¿no? Y tú le dices, bueno, ¿te he preguntado algo?
Claro, sí, pero... Claro, ahí también se crea el conflicto, ¿no? Si al final, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de las personas que no tenían filtro a la hora de hablar, ¿no?
Efectivamente, sí.
Claro,
sí,
eso, sí, eso sí, pasa, sí. Nos encontramos con mucha gente que le pasa esto habitualmente, ¿no?
Habitualmente. Sí.
Y claro, al final tenemos que ser respetuosos, ¿sabes?
Sí.
Tiene que haber en la relación alguien respetuoso para que... todo se quede de manera cordial también, ¿no? Y al fin y al cabo, pues guardarte eso que te ha dicho y dejarlo estar, ¿no?
Exacto, ¿no? Y a lo mejor incluso decirle, mira, me duele lo que me dices, ¿no? O me siento mal con estos comentarios que me
haces.
Sí,
porque muchas veces a lo mejor nos falta también diálogo con la otra persona. Para si a lo mejor nos lo hemos llevado a un terreno muy personal, a lo mejor para limar asperezas, lo mejor es una charla y no hachazos constantes o indirectas que no van a ningún lado.
Exacto, explicarle a la otra persona que aunque no se dé cuenta... tú no te sientes bien con tu cuerpo, ¿no? Si hay una confianza como para poder hablar de esto con esta persona, y cuando ella hace estos comentarios que para ella a lo mejor son normales, tú te sientes incómoda, ¿no? O decirle que bueno, que esa es su forma de verte, ¿no? Que tú no te sientes así, que tú eres feliz con tu cuerpo.
Claro, ¿no? Sí, es que...
¿Vale?
Tienes
que su
toda
forma
la
de verte, que tú no tienes ningún problema.
Sí, tiene razón.
Vale, sería otra forma también de vivirlo, ¿no? Es decir, no me duele, no, bien, es como tú me ves, yo no me veo así. Porque claro, ¿dónde está escrito, ¿no? Que yo estoy gorda, ¿no? Cojo esto porque creo que es lo más popular, ¿no?
Sí, pero por ejemplo yo lo llevaría a otro tipo de terrenos, lo llevaría al terreno laboral. Lo llevaría al terreno de pareja, lo llevaría al terreno de la familia, ¿no? Que muchas veces esas malas relaciones entre padres e hijos a lo mejor se solventarían con una charla, ¿no? Porque es verdad que últimamente pues nos lo llevamos todo eso, como una daga en el corazón, todo lo que nos pasa, y a lo mejor no nos estamos dando cuenta que son minucias, ¿no? Que no son cosas a las que les tengamos que dar más importancia de las que tiene.
Sí, porque fíjate que ahí me voy también un poco a lo que hemos hablado muchas veces, lo que está claro es que normalmente lo que nos crea malestar y conflicto no es el problema en sí, sino todo lo que sucede y pensamos alrededor del problema, ¿vale? Entonces, en este caso, en este segundo acuerdo, que lo que me está diciendo es no te tomes nada personalmente... ¿Vale? Lo que me duele no es lo que me dices o lo que me haces, sino todo lo que se me remueve dentro de las heridas que yo tengo, ¿vale? o el movimiento mental que se me genera con lo que yo recibo de forma personal. ¿Vale? Porque yo lo que tú sueltas lo cojo y como una daga me lo clavo porque digo, ah, sí, esto es para mí, dámelo, que ya me lo voy a clavar yo directamente en el corazón. Y me creo mi película mental. Claro. Y me la creo.
Sí.
¿Eh? Me la creo a pies juntillas porque soy el ombligo del mundo y soy el director, el actor principal de la película.
Sí, sí. Y no tendríamos que verlo así, porque es que claro. Eso no, o sea, todas esas, cogiendo tu palabra, ¿no? Dagas que nos vamos poniendo de esos comentarios que no dejan de ser eso, anécdotas, como he dicho antes, pues las nos hacen mella, nos hacen claro. Una perforación ahí que al final pues se enquista también, y eso no nos deja vivir. Y como siempre decimos, ¿no? No vivir el presente, volver a ese dolor del corazón. Y me acuerdo cuando tú me dijiste esto, que no sé qué, que no sé cuántos. Chica, pues, o chico, déjalo ya, ¿no?
Claro, claro. Transítalo y suéltalo, ¿no? Porque si no, ¿qué ocurre? Que empiezo a vivir con miedo, ¿no? Empiezo a vivir con miedo porque como siento que todos los que están a mi alrededor me están haciendo daño, ¿vale? Se refieren a mí laboralmente de forma, ¿cómo te diría yo?, crítica, se sienten por encima de mí. No, pero si es que tú no eres el centro del mundo.
Claro.
Pero vas con miedo porque crees
que lo eres.
Que todo gira a tu alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría si realmente fueses capaz de darte cuenta que no eres el centro? Vivirías sin miedo de que te hiriesen constantemente.
Pilar, para ir rematando nuestra conversación, que nos quedan los minutos porque nos queda todavía un invitado, ¿qué consejo le darías a estas personas que eso se hacen, que se lo toman todo eso en el terreno de lo personal, se lo llevan todo a casa exactamente?
Pues yo diría que te des cuenta realmente que qué eres tú y qué piensas tú de ti, ¿vale? De forma de que sea lo que la gente te haga, te diga o piense, no te lo tomes realmente como algo personal. Tienes que saber tú que tú eres maravilloso, no porque te lo digan, sino porque tú sabes que lo eres. No necesites que otras personas te digan que eres maravilloso. ¿Vale? Porque tienes que convencerte tú a ti mismo de que vales, ¿vale? Amarte, no tener miedo de que nadie te hiera, darte cuenta de que eres tú el que te hieres con las palabras de los demás.
Pues yo creo, Pilar, que es una reflexión preciosa para este martes de hoy, ¿no? Como siempre, Pilar Aleixandre, muchas gracias por haber estado un día más con nosotros aquí en Radio Vilarreal y te espero la semana que viene.
Con nuestro tercer acuerdo.
Por supuesto. Pero lo dejamos como un continuará.
Muy bien. Encantada de estar con vosotros cada semana, María.
Pluma, papel y sentimiento. La noche yo y tú la luna. Tú la cerveza y yo la espuma. Se me ponen si me besas. Rojitas las orejas,
rojitas las orejas, rojitas las orejas.
Estás a la 92.2 FM. El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda con el comercio y la hostelería local.
100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. ¿Azul oscuro o azul claro? Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha.
Y ahora charrem amb el regidor de promoció econòmica de Villarreal, Chus Madrigal. Bon dia, Chus.
Hola, bon dia.
Bé, ahir ja vam avançar així al nostre programa que Villarreal comptarà amb un segon pla Resistir que ampliarà aquestes ajudes directes anti-Covid, no?
Pues sí, bueno, dins del plan paréntesis, dins del programa Resistir, estava l'opció de poder ampliar, si n'hi hagués un sobrant, a altres sectors o augmentar la dotació als sectors que ja estaven. La nostra opció va ser augmentar sectors perquè pensem que, bueno, que n'hi ha molta gent afectada. És cert que els primers que van treure pues, era gent que havia tingut restriccions molt dures, però també és cert que el comerç havia patit tant com altres sectors i creiem que era de justícia que se puguin ampliar aquests sectors.
Es tractarien exactament de 18 activitats econòmiques noves, no?
Sí, són 18 activitats econòmiques que no han estat dins del parèntesis 1 i que, bueno, que ara tindrem l'oportunitat de poder tirar-los una mà. Sabem que no són ajudes que solucionen el problema d'un any de pandèmia, però bueno, si podem intentar pegar-los una espenta perquè estiguin en millors condicions, pues, bueno, des de l'Ajuntament estarem ahí.
De quins sectors exactament estaríem parlant?
Bueno, ja li són 18, no? Són diversos. Estan des de les joieries, les cases de fotografia, el comerç de roba, les sabateries, les lavanderies, també les reparacions, el calçat, estan també les escoles i els repassos, escoletes infantils i repassos. Bueno, és prou variat, no? Hem intentat arribar al màxim de gent possible i serà la consigna que vam donar i llavors ho podem aconseguir.
Sí, són sectors que tots ells s'han vist d'una manera o d'una altra arrossegats per aquesta crisi econòmica que hem patit, no? en l'últim any.
Pues sí, perquè bueno, entenem que tot el món està afectat, però evidentment el tancament de l'hostaleria també ha fet que molta gent deixara d'eixir al carrer i tot el que diem nosaltres que de compra compulsiva, o sigui, aquella que vas per el carrer i tens que acudir, i també pues, també el que comentava, no? Repassos que han tingut que canviar molts els aforaments que tenen. Bueno, tots els sectors estan afectats, intentem ser justos en aquestes coses, no sempre s'ha aconseguit, però bueno, ho intentem.
Com es podrien sol·licitar aquest nou segon pla d'ajudes d'aquests sectors que vostè ha anomenat abans?
Bueno, el sistema va ser el mateix que hem tingut en el parèntesis 1. Nosaltres mantindrem la oficina per a les ajudes, però sobretot jo entenc que a través de les gestories del poble, que quasi tot el món treballa en gestoria, ells saben que està per així, els hem avisat en temps i bueno, ja coneixen les gestories, l'oficina que hem tingut per a l'ajuda d'aquestes bonificacions i esperem que se puga d'alguna manera aprofitar l'experiència del parèntesis 1 per agilitzar encara més el parèntesis 2.
Per tant, hi ha dada de quan es començarà a poder sol·licitar aquestes ajudes noves?
La nostra idea és treure la convocatòria aquesta setmana. No? Estem treballant perquè sigui així. Quan estigui ho anunciarem, però la nostra idea és que aquesta setmana ja se puga publicar i que se puguin començar a agafar sol·licituds.
La dotació econòmica que s'invertirà en aquest segon pla d'ajudes, de quina quantia estaríem parlant?
Pues estarà alrededor de 600.000 euros.
Que més o menys quina és la cifra que podria arribar a cadascun dels autònoms de que es beneficiaran d'ella?
Les xifres són les mateixes bases que en el parèntesis 1. N'hi haurà 2.000 euros per ajuda per cada comerç o per cada autònom, més 200 euros per cada treballador que estiga en aquest moment d'hora d'alta.
Estaríem parlant de que aquestes ajudes ja arribarien a lo millor a finals o a principis de l'estiu, no? Perquè és veritat que almenys les desajudes del Pla Resistir han tardat bastant, no?
Bueno, els tràmits de l'administració són garantistes, nosaltres hem intentat agilitzar tot el màxim els tràmits possibles, però és cert que, bueno, anem uns tràmits d'audiència, ara estem resolvent encara les últimes ajudes del Resistir 1, bueno, la gent de dret també ha presentat les seves al·legacions i això n'hi ha que garantir-ho, no? Per això a vegades es retrasen els tràmits, no tant per la voluntat de l'Ajuntament de poder-ho fer, sinó per la garantia de que tot el món pues, tinga dret a poder subsanar quan hi ha algun tipus d'error.
Clar, que tot isca bé, no? Que no... I que arribi a tot el que s'ho mereix, també, no? Clar. Doncs, regidor de promoció econòmica de Vila-real, Xus Madrigal, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i informar d'aquest segon pla del Plan Resistir, no? I que benefici a tot el món que ho ha passat tan malament durant aquest any.
Moltes gràcies a vosaltres.
Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
Si me abrazaste me engulliste, pero entonces ya era presa de tus calles. No sé si me besaste o me curtiste, pero en ti confluyen todos mis caminos y tu luz hoy me atraviesa cada día.
Bé, i fins ací el nostre temps de protagonistes Vila-real, perquè la veritat és que els meus companys d'esport m'han invadit tot l'estudi, així que els deixo amb ells i amb aquesta cançó, perquè ja saben, avui Madrid és novetat i l'última cançó li la dediquem a ella. Ens retrobem demà a les 12 del migdia, com sempre, ací a Protagonistes Vila-real. Fins demà!
I que muchos han surcado tus...